Ràdio Tiana, les notícies.
Els socialistes expressen la seva confiança. La primera secretària i alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, estan convençuts que si la Federació de Municipis va a fer uns pagaments irregulars, és la pròpia organització qui ha de respondre. Insisteixen que Pujol no té salari de l'Ajuntament i que, per tant, no es podria parlar de sobresous. L'Ajuntament de Tiana i la Diputació de Barcelona signen un conveni per tirar endavant l'obertura del Passeig de la Vilesa. La Diputació posarà 270.000 euros i s'encarregarà d'executar les obres que podrien començar a finals del mes de setembre. Tiana és la gran desconeguda de la comarca, segons l'autor de Les mil i una curiositats del Maresme, Alexis Serrano, ha publicat un llibre dedicat a descobrir les històries i els elements més emblemàtics de cada poble. Tiana, segons l'escriptor, compta amb un patrimoni molt ric que caldria posar en valor, com la cartoixa de Montalegre. Els socialistes del poble donen suport a la seva primera secretària i alcaldessa de Tiana, Esther Pujol. Després de trobar-se en una assemblea, han pogut escoltar les explicacions sobre la seva aparició en la llista dels 44 càrrecs que haurien rebut presumptes sous irregulars o sobresous per part de la Federació de Municipis de Catalunya. Segons els membres del PSC, és la pròpia federació qui ha d'explicar si ha justificat aquests pagaments en concepte de dietes o desplaçaments. Ho ha dit el secretari de Comunicació i adjunt a la primera secretaria del PSC de Tiana, Albert Sales.
Té que ser la pròpia Federació de Municipis qui té que aclarir aquests fets i tanmateix assumir les responsabilitats que se'n derivin en aquest afer. Té que adoptar totes les mesures possibles per tal de salvaguardar la viabilitat dels alcaldes i alcaldesses que surten en aquestes informacions. Si és un ens que assessora l'alcalde, si regidors, confies plenament en aquest ens. La decisió de l'agrupació d'ahir va ser total suport i confiança plena per continuar endavant amb el treball i les tasques que desenvolupa l'Ajuntament com a la federació.
A més, insisteixen que el cas de Pujol és singular per fet que no té salari de l'Ajuntament. L'alcaldessa cobra per assistència als plens i a les comissions informatives. Així doncs, destaquen que no es pot parlar de sobresou. Segons Sales, era necessari incloure aquest tema en la trobada de l'agrupació, ja que també s'havien donat explicacions als diferents portaveus municipals. Tot i això, assegura que després d'haver-se reunit, la situació al PSC és de tranquil·litat.
La gestió que estem fent, tant la pròpia agrupació, l'executiva i els companys del grup municipal, és excel·lent, impecable. El tema de donar-li la volta a la situació econòmica de cada ajuntament, les feines que estem fent, les propostes que estem fent i que estem tirant endavant, ho avalen. Llavors això és el que realment es té que valorar el dia de quan arribi les eleccions municipals.
Fins i tot, l'adjunt a la primera secretaria ha avançat que tornarien a confiar en Esther Pujol per encapçalar la llista socialista de les eleccions municipals. De moment, esperen que s'aclareixi tot aviat. Una quinzena de membres de l'agrupació local va assistir a l'assemblea. Aquesta també ha servit per escollir els representants tianencs als propers congressos socialistes. Els dies 19 i 20 de juliol hi haurà dos delegats del poble al congrés del PSC i els dies 26 i 27 n'hi haurà un al del PSOE. Després d'aquesta trobada, els socialistes han enviat a Ràdio Tiana un comunicat donant suport a Esther Pujol. Aquest es pot consultar a localtiana.cat. Dijous passat es va conèixer aquesta notícia. Tot va arribar de la mà d'un informe dels Mossos d'Esquadra. Una peça del cas Mercuri investiga si 44 càrrecs de la Federació de Municipis de Catalunya haurien cobrat sobresous sota la premissa que rebien diners per dietes i desplaçaments. L'alcaldessa de Tiana, doncs, apareixia dins la llista per haver cobrat 3.333 euros entre l'octubre del 2011 i l'octubre del 2012 com a responsable de la Comissió d'Esports de la Federació. Tot i que en el cas de Tiana l'alcaldessa i els regidors no tenen salaris, la jutgessa investiga si es tracta de cobraments irregulars o mal justificats. A més, segons l'informe dels Mossos, les quantitats es rebien segons la jerarquia dins la federació. Entre els càrrecs hi hauria implicats de tots colors polítics, entre ells l'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, o polítics del Maresme, com l'alcalde de Mataró, Joan Mora.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
I un altre tema destacat del dia és la signatura del conveni que farà efectiva l'obertura del Passeig de la Vilesa. L'Ajuntament de Tiana i la Diputació de Barcelona han signat aquest dijous al migdia el conveni que farà possible l'obertura del Passeig de la Vilesa. Avui s'ha fet efectiu aquest anunci. El president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, i l'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, han firmat aquest acord. Així doncs, la Diputació s'encarregarà de fer les obres per obrir el nou tram de carretera i en traspassarà la titularitat a l'Ajuntament. Un dia important pel poble, segons ha afirmat l'alcaldessa.
És un dia important perquè hem pogut formalitzar la signatura d'un conveni amb la Diputació de Barcelona, un conveni extraordinari que se sortia fora de lo normal tant des del punt de vista de les subvencions de la Diputació com pel tema que s'ocupa, com era el famós Revolt. I per tant, jo diria que sí, que és un dia que és el resultat de molt de temps de treball, de mesos de treball, i per fi s'hem signat. Sí, sí.
Pujol destaca que es tracta d'un conveni extraordinari i és per això que ha agraït que la Diputació hagi entès aquesta necessitat per Tiana.
Els nostres agraïments per entendre el projecte, per agilitzar-lo, per generar una subvenció extraordinària i, per tant, tirar endavant això que vam considerar que era necessari i que era un bon moment per portar-ho a terme perquè es donaven les condicions amb les quals l'Ajuntament podia negociar còmodament, si tenia que treballar, però finalment aconseguit.
Qui posarà en marxa un concurs per triar l'empresa que executi les obres serà el propi Ajuntament. La Diputació, en aquest cas, s'encarrega de coordinar els treballs i aporta 270.000 euros perquè es pugui fer. Està previst que aquestes feines comencin a finals de setembre. És possible que abans l'Ajuntament prepari algun acte especial relacionat amb l'obertura del Passeig de la Vilesa. A més de Salvador Esteve i Esther Pujol, en l'acte de signatura també hi ha assistit el president de l'àrea de Territori i Sostenibilitat, Joaquim Ferrer, el secretari de l'Ajuntament i l'arquitecte municipal. El que permetrà el nou tram de carreteres que l'actual doble revolt deixi de ser el principal punt d'accés al poble. Ara, en una d'aquestes dues corbes, entre els carrers Anselm Clavé i Antoni Clapés, els autobusos i camions que baixen direcció Montgat i els vehicles que pugen cap a l'església es troben de cara. Per fer-ho possible, es tiraran a terra la finca de Can Guardiola i la part de dos jardins del carrer de la Pau.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
L'editor, traductor i escriptor Josep Forment ha mort aquest dimarts als 52 anys de manera sobtada, segons han informat fonts del seu entorn. Forment va participar a les passades edicions del Tiana Negra. De fet, des de l'organització se'l considerava com una de les peces clau del Festival de Novel·la Negra del Poble. És per això que la pròpia alcaldessa, Esther Pujol, ha volgut expressar el seu condol a la família, al món editorial català i també a l'editorial tianenca Meteora, amb qui Forment mantenia una estreta relació.
És un cop que hem rebut molt fort. No ens ho esperàvem en cap moment, tant la regidora de Cultura, Núria Blasco, com jo mateixa estem realment esglaiades i consternades i el trobarem a faltar dintre del que és el món de l'editorial, el trobarem a faltar en les properes edicions del Tiana Negra. Ha estat una persona de més intel·ligent, crítica, entranyable, molt propera, que en seguida es va identificar amb el projecte de Tiana Negra i evidentment també era juntament amb Sebastià Benassà, Josep Forment i tota l'editorial del Revés era un dels puntals importants del festival.
Nascut a la Vall d'Aran, Forment va estudiar filosofia i direcció cinematogràfica, tot i que va centrar la seva activitat professional en el sector editorial com a comercial i editor, sobretot a l'editorial Al Revés, en la que va treballar des del seu inici. Era un especialista en Arthur Rimbaud, de qui havia traduït les seves obres completes i a qui havia dedicat diversos assaigs, com ara Arthur Rimbaud, La belleza del diablo o Poesia al raso. Des de l'editorial Al Revés s'ha lamentat la trista notícia de la mort de Forment, de qui han recordat que era conegut per la trajectòria professional i per la inestimable tasca d'editor, traductor i escriptor. També l'han definit com una persona modesta, intel·ligent, lúcida i generosa i han transmès l'afecte i el dol de l'editorial a la família del difunt. Aquest dijous la notícia comarcal ens arriba des de Cabrils. El jutjat contenciós administratiu número 2 de Barcelona ha acceptat el recurs presentat per un veí de Cabrils i ha declarat nul l'acord del ple de l'Ajuntament de la localitat que preveia cedir el padró municipal per a la celebració de la consulta sobiranista prevista per al proper 9 de novembre. La sentència estima el recurs perquè entén que la cessió de dades que el consistori assumeix com una obligació en favor de la Generalitat no existeix perquè aquesta consulta de moment no està prevista per una norma amb categoria de llei, requisit que exigeix la Llei Orgànica de Protecció de Dades per a la cessió de dades entre administracions sense autorització de l'interessat. L'alcaldessa de Cabrils, Lina Morales, afirma que la sentència té moltes connotacions polítiques. Morales afegeix que és plena de contradiccions perquè no té en compte cap dels dos supòsits que planteja l'Ajuntament per autoritzar la cessió de les dades, que la consulta es doti d'un marc legal i que la Generalitat sol·liciti les dades del padró. La jutgessa diu que la Generalitat no té dret a fer la consulta i, si és així, la sentència no té sentit. I s'acaba fent la llei de consultes, tindríem dret a cedir el padró i la sentència tampoc tindria sentit, defensa l'alcaldessa.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
L'editorial maresmenca Robin Book ha publicat un nou llibre sobre la nostra comarca dins del segell L'Arca. Aquest cop, 1001 curiositats del Maresme, que ha arribat de la mà de l'escriptor Alexis Serrano, un llibre que, per cert, es presentarà aquesta setmana a Vilassar de Mar. Estem amb Alexis Serrano, benvingut.
Bon dia.
1001 curiositats del Maresme, com arribes a fer aquest llibre?
Doncs bé, va ser doncs un encàrrec de l'editorial Robin Books i m'ho van proposar l'any passat i més o menys, doncs, és, com que és una col·lecció que ells han aviat i que mil i una curiositats de Barcelona, mil i una curiositats dels pobles de Catalunya, etc., doncs una mica servint-me amb aquest model de referència, doncs vaig fer les mil i una curiositats del Maresme i, bueno, doncs anar espigolant doncs una mica doncs dels monuments, una mica dels personatges, una mica de les tradicions de la comarca.
Has descobert coses que no coneixies de la nostra comarca?
Doncs sí, la veritat és que, tot i que ha sigut una tasca la meva d'anar espigolant d'aquí i d'allà, de publicacions doncs, de l'Alt i del Baix Maresme, doncs clar, desconeixia força coses, sobretot de l'Alt Maresme, perquè, i sobretot de la zona de Tordera, de la zona d'Orsavinyà, de la zona de Sant Pere de Riu, perquè potser perquè em queda molt distant, no? Com que aquesta comarca és tan allargassada, doncs clar, conec els pobles doncs més immediats, no? Però el fet de viure al Baix Maresme doncs fa que no controlis gaire l'Alt Maresme. Llavors, clar, sobretot he descobert l'Alt Maresme. I no és que les hagi descobertes jo directament, sinó simplement que per mi eren desconegudes. Ja us dic, ha sigut una tasca més aviat bibliogràfica d'anar doncs recollint curiositats una mica d'aquí i d'allà, i llavors la virtut d'aquest llibre és que és una espècie com de còctel, que hi ha una mica de tot, doncs des de Tordera fins a Montgat, i hi ha doncs una mica d'història, una mica de, ja us deia, una mica de tot.
A quin poble vas néixer?
Jo vaig néixer a Vilassar de Mar, i ara visc a Cabrils. He viscut aquests darrers anys, encara els he viscut Arenys, i bé, la veritat és que em considero maresmenc de pels quatre costats. I bé, la veritat és que per mi va ser un gran plaer que m'encarreguessin aquest llibre. Primer, perquè la comarca me l'estimo molt. I segon, doncs perquè de tots aquests anys que he estat treballant temàtiques d'història local, he estat treballant sobretot Mataró, Vilassar, de Mar, de Dalt, Cabrils, he anat treballant doncs una mica aquest entorn. I llavors això m'ha oferit la possibilitat doncs de començar a repensar una mica més enllà, no? I sí, sí, he estat molt content de poder-ho fer.
Ara que has dit que m'estimo molt la meva comarca, això ho diu una altra persona també en el pròleg del teu llibre, i ni més ni menys que Jordi Pujol.
Exacte, sí, sí, ell se l'estima molt, la comarca, i va tenir a bé de fer no només el pròleg, sinó de fer-ne la presentació, que la farem aquest proper divendres a Vilassar de Mar. I va, quan l'editor em va dir si qui proposava per fer el... La presentació i el pròleg, doncs jo vaig dir, home, dels personatges dels quals en parlo, l'únic que està viu és en Jordi Pujol. Llavors l'editor va dir, va, ja li proposarem, i ha sigut molt amable de fer-ho i jo li ho agraeixo molt.
Dius, el Maresme és una estreta franja costanera afançada al Mediterrani, format per un petit massís en forma de serra. Una petita pàtria, mig marítima, mig terrestre, que ha estat escenari del pas de totes les civilitzacions que han deixat la seva petja al nostre país i que al mateix temps ha produït personatges capdals per a la història del mateix. Així és com definiries una mica el Maresme?
Doncs sí, és una petita pàtria, sempre dic híbrida, terrestre i marítima, perquè no es pot entendre la història, l'esdevenidor de la comarca i el mateix tarannà dels seus habitants si no fos per la presència del mar. és una terra, doncs, el 50% hídrica, i per tant, doncs, entenc que, bueno, si fins i tot el concepte Maresme ve d'aquí, del mar, terra marítima, terra de mar, doncs vol dir que el mateix nom de la terra, de la comarca, ja està parlant una mica del mar, i per tant és important. De fet, hi ha un capítol dedicat a històries de la terra i a històries de la mar. I llavors hi ha algunes curiositats, doncs, a l'entorn de tot això. I per això dic que és mig marítima, mig terrestre. I sí que és veritat que ha condicionat, doncs, aquest territori ha proveït personatges que han condicionat la història del país i en alguns casos del món. Estem parlant de grans científics, de grans literats, etc. És a dir, Salvador Espriu és un personatge universal, com també ho és, doncs, el canonge Mera, com també ho són, no sé, el cardenal Vives i Tutó, són personatges universals. I bé, els ha produït la nostra terra.
Ja en un moment d'aquest llibre et preguntes, el Maresme una comarca o dues? Em sembla que aquest sentiment, pel que comentaves ara també al principi de l'Alt i el Baix Maresme, continua existint una mica.
Existeix, però potser no amb la mateixa intensitat que potser fa 15, 10 o 15 anys. És a dir, fa uns quants anys hi havia aquest debat i potser una mica més fort aquest debat de si una comarca o dues. Es va fins i tot proposar, doncs, la separació de l'Alt i del Baix Maresme a partir de la Riera de Caldes, i es va proposar, doncs, que Arenys de Mar fos la seu d'aquesta nova, la capitalitat d'aquesta nova comarca, i aquesta comarca nova, que era l'Alt Maresme, doncs, s'havia d'anomenar la Selva de Marina. I tot aquest debat potser s'ha superat una mica, i ara, doncs, tots estem una mica més d'acord amb aquestes fronteres que té aquesta comarca, que té una delimitació que va donar la Segona República, no ho oblidem mai. Doncs, però també és veritat que, històricament almenys, aquesta comarca n'eren dues. És a dir, de la Riera de Caldes se separava l'Alt Maresme, que pertanyia al bisbat i al comtat de Girona, i la Riera de Caldes en avall, doncs, el bisbat i comtat de Barcelona, amb dues evolucions molt diferents. O sigui, malgrat la uniformitat geogràfica que ofereix aquesta comarca, doncs hi ha dues realitats molt diferenciades. I ha sigut així durant molts anys, i potser no tant en aquesta darreria, doncs, en aquests últims anys, potser no tant. I no tant per la feina feta des del Consell Comarcal, segurament, ni dels ajuntaments, sinó més aviat, doncs, per entitats, plataformes que s'han agrupat de poble a poble, que s'han anat lligant. I potser aquest sentiment de comarca, aquest sentiment maresmenc, s'ha anat refermant, doncs, gràcies, doncs, a les facilitats de comunicació, doncs, que ofereix internet, que ofereix la telefonia, etc. Potser d'una punta a l'altra al Maresme ja no hi ha tanta distància. I segurament, doncs, això ha anat canviant una mica, doncs, perquè la gent ho ha volgut, no tant per la feina de diguem-ho així, de l'estament o de les administracions o de la classe política.
També hi ha força pàgines d'aquest llibre dedicades a Tiana, el municipi del qual, doncs, t'estem trucant. Com a vilassanès o com a cabrilenc, has descobert alguna cosa de Tiana que no coneixies?
Bueno, Tiana té un patrimoni riquíssim. Tiana segurament, doncs, és una de les grans descobertes, potser pel fet d'estar tan a tocar, no?, de l'àrea metropolitana, i potser d'estar tan a tocar, doncs, en Barcelona, i això fa que sigui desconeguda. La gent, quan vol sortir de la ciutat, no?, si parlem des de Barcelona, se'n va potser més lluny, no? Llavors, aquests pobles, primers pobles del Maresme, que no queden tan lluny, que no donen la sensació de sortir, potser queden més amagats. I Tiana té un patrimoni riquíssim. Bé, sense anar més lluny, doncs, el gran monestir, no?, la Cartoixa, segurament és un dels atractius més importants. Jo crec que és un patrimoni que cal posar en solfa. El cas de Tiana, segurament, també potser una mica com a Alella, etc., aquests pobles d'allà, doncs caldria posar-lo més en solfa, més en valor, perquè també aquesta proximitat amb Barcelona la podria convertir en un gran pol d'atracció, no?, turística. Estem parlant d'un turisme familiar, d'un turisme més civilitzat, no estem parlant d'aquelles coses de Lloret ni de Salou. Potser sí que ens hauríem de replantejar. Jo penso que l'escenari que s'obre en aquests anys de crisi, que tot ens ho fa replantejar, potser la cosa hauria d'anar una mica per aquí. Les administracions haurien de posar atenció en el patrimoni, i en aquest cas Tiana té un grandíssim patrimoni per explotar.
A la Cartoixa dius que sembla que no hi passi el temps. És un d'aquells llocs on no hi passa el temps.
Efectivament, perquè jo he tingut la sort de poder-hi entrar un cop a la vida, no? I aquell ambient és una cosa gairebé medieval, no? La Cartoixa és un lloc, bueno, per definició místic, no? Perquè és un lloc doncs, dedicat al retir, a la contemplació. Els cartoixos, a més, practiquen el silenci, un silenci actiu, autoimposat, i per tant, sí, sembla que no hi passi el temps. A més, perquè tot el monument és gòtic i és d'un gòtic espectacular, i perquè, a més, les dimensions del propi monestir són una cosa, doncs, d'un altre temps, realment d'un altre temps. No estem acostumats, nosaltres que vivim en aquests petits mons de formigó, que són els nostres pobles actuals, doncs quan entres a la Cartoixa, sí, efectivament, sembla que no hi passi el temps.
Parles també, doncs, de la capella de Mare de Déu de l'Alegria, que abans era l'església parroquial de Sant Cebrià, però també del turó de Castellruf, i dius que és un indret que domina, com ben pocs, la centralitat d'aquest país.
Segurament sí, perquè des d'allà dalt, i a més està, és al final del terme, realment, allà a Castellruf, doncs des d'allà pràcticament es dominen totes les planes del Vallès, no? Per tant, els accessos a la ciutat comtal es dominen des d'allà, des de Castellruf, i a més, doncs es controlen les postrimeries del Maresme, no? És des d'aquella zona, segurament és un indret geoestratègic dels quals doncs pocs tenen aquestes avantatges, i de fet la presència doncs d'un dolmen, la presència d'un castell, etc., ens parlen d'aquesta preponderància geoestratègica d'aquest indret.
També hem trobat doncs informació sobre el Canet Rock, que justament és un tema ara d'actualitat perquè ha tornat a néixer aquest festival. Què et sembla l'actual?
Bé, l'actual, doncs, no hi he pogut ser, malauradament, aquests dies no hi he pogut anar, però bé, la qüestió és que es rememori una mica doncs, la glòria d'aquells Canets Rocs de fa ja uns anyets, doncs està molt bé. Potser, segons he pogut llegir, aquest Canet Rock li ha mancat, doncs, el que van tenir els Canets Rocs anteriors, aquells Canets Rocs de finals del franquisme amb aquella reivindicació nacional i democràtica. Això, el Canet Rock d'enguany sembla ser que no ho ha tingut, i no perquè la conjuntura social i política no sigui especialment, aliena, això. I per tant, potser l'organització doncs, ha pecat doncs, de desvestir la gran virtut que tenia aquell Canet Rock, no només el fet de que es reunís la gent per sentir música, ballar i practicar la disbauxa, que això passava més aviat als anys 70, en plena repressió franquista, sinó que ara doncs, s'ha convertit doncs, això, en un festival, música i poca cosa més, quan resulta que, en veritat, la realitat del país és la que és. N'hi ha prou a obrir cada dia el diari per veure que s'està parlant doncs, del procés, de la consulta, de la independència, i tot això potser el Canet Rock d'aquesta edició doncs, no ho ha tingut. I a mi em reca doncs, una mica doncs, això, no? I dic, ho he llegit, ho he vist als mitjans, he sentit, segons s'ha dit, o gent que hi conec, que conec que hi ha anat, doncs, aquell punt, diguem, de transgressió política que tenia als anys 70, doncs això sembla ser que l'organització no ho ha tingut en compte. Això és potser és una llàstima, no ho sé, però dic, parlo des del desconeixement, del que he sentit, i per tant, tampoc em voldria arriscar gaire més.
Abans ens ho has comentat una mica, jo l'última pregunta que et voldria fer sobre la presentació d'aquest divendres, ens has deixat anar que ho presentaríeu a Vilassar de Mar, explica'ns, és a Can Visa, no?
Sí, és a la sala Carrau, del Centre Cultural Can Visa, a Vilassar de Mar, i bé, comptarem amb la presència del molt honorable senyor Jordi Pujol, que, doncs això que com us deia, ha tingut a bé d'escriure el pròleg. La presentació la farem a 7:45 de vespre, i bé, aprofito a convidar doncs, a tots els tianencs que es vulguin acostar, allà ens hi trobaran. I
serà
un plaer doncs, comentar aquest llibre amb tots els que vinguin.
Alexis Serrano, doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns a l'informatiu de Ràdio Tiana.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Els socialistes expressen la seva confiança. La primera secretària i alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, estan convençuts que si la Federació de Municipis va fer uns pagaments irregulars, és la pròpia organització qui ha de respondre. Insisteixen que Pujol no té salari de l'Ajuntament i que, per tant, no es podria parlar de sobresous. L'Ajuntament de Tiana i la Diputació de Barcelona signen un conveni per tirar endavant l'obertura del Passeig de la Vilesa. La Diputació posarà 270.000 euros i s'encarregarà d'executar les obres que podrien començar a finals del mes de setembre. Tiana és la gran desconeguda de la comarca, segons l'autor de Les mil i una curiositats del Maresme, Alexis Serrano, ha publicat un llibre dedicat a descobrir les històries i els elements més emblemàtics de cada poble. Tiana, segons l'escriptor, compta amb un patrimoni molt ric que caldria posar en valor, com la cartoixa de Montalegre.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.